Benvinguts a Sense Spoilers, benvinguts, benvingudes de nou a aquest programa. Tenim cara nova, heu escoltat a la intro, i cadires noves, el més important, que ens ajuden a fer el programa millor. Moltes gràcies per les noves cadires. Bueno, a part de tenir cara nova, tenir cadires noves, també tenim, què és el que també tenim? Una nova gala de premis que va succeir la setmana passada. I és de, bueno, una gala bastant important que ens ha sorprès a tot bastant. No sé tu, Isabel, què tal?
Sí.
Sobretot la Sociedad de la Nieve, que s'han dut un total de 0 Oscars. Però bueno, parlarem més endavant també de tots els premis. Farem un recorregut per la llista de guanyadors i els comentarem una miqueta què ens ha semblat, perquè a mi m'ha semblat que hi ha hagut bastante de... no direm el que anàvem a dir, però bueno, el mateix no s'ha repetit com l'any passat, que sí que van haver-hi, bueno, tota la vez en totes les partes va guanyar pràcticament tots els Oscars. En aquest cas sí que hi ha algunes que s'han guanyat bastants, però mai acaparant tant com l'any passat. Llavors, si us anem a parlar de la gala dels Oscars que va haver-hi fa res, anem a parlar d'ella. Doncs, si et sembla, comencem parlant de la que va estar la més premiada, diguem-ne, i la que més ens va sorprendre a tots. També la que és més important, diguem-ne, la que ha estat guanyadora de la millor pel·lícula. No sé si tu saps quina ha estat la millor pel·lícula.
Sí.
I què et sembla, llavors, que hagi guanyat Oppenheimer a millor pel·lícula competint amb altres pel·lículasses?
Bé, potser m'esperava un altre resultat, però també és com que me l'esperava, però no, també com que no. Però la pel·li està bé, en plan, que estigui premiada no és una cosa que em sembli malament.
No, però no és que em sembli malament que guanyi un premi a aquesta pel·li, sinó que hi havia altres opcions,
sí,
molt millors nominades a
aquest. Hi havia premi. Millors opcions, però tampoc està tan malament, en plan, també és una pel·lícula que s'ho mereix, no?
Sí, el que sí que, si mirem, podem observar... a les altres pel·lícules guanyadores, no? Que sí que s'han allunyat bastant del tipus... Bueno, Barbie, de fet, no ha guanyat cap Oscar, excepte en el de música. Podem veure que no ha estat una pel·lícula, diguem-ne, com és aquesta, que és una pel·lícula clarament per guanyar diners. Podem veure que és, aquesta sí que ha estat guanyadora d'Oscars, al contrari d'altres que no havien estat guanyadores, o sigui, que no havien estat nominades, perquè havien sigut de les més taquilleres del cinema, però no havien estat, no? Hi havia altres, doncs, bastant més bones, potser Barbie, Pobres Criatures, que ha guanyat una bona llista,
sí,
no? Anatomia d'una caïda, que ja en parlarem perquè té su història. O Les Assassinos de la Luna, hi havia altres més, no? Vides Passades, Pobres Criatures, American Fiction, Los que se queden, però jo crec que potser se l'havia merescut un Barbie tampoc, perquè tampoc em sembla bé que guanyés bastant taquilleres, però potser sí que Anatomia d'una caïda s'hagués marcat més,
sí,
d'un Òscar, en aquest cas.
Així estic d'acord.
Llavors, si continuem llegint la llista dels guanyadors dels Òscars, podrem observar que qui ha, adivina qui ha estat el guanyador de millor director. En aquest cas sí que et diré que em sembla molt bé que hagi guanyat el Christopher Nolan per Oppenheimer, perquè... Mm. Sí que és veritat que, bueno, Christopher Nolan té la fama, diguem-ne, de ser un director, no, perquè no li agraden molt els efectes visuals i ho fa tot molt més real amb altres pel·lícules que ha fet, com Tenet, no? Llavors, aquí sí que crec que ha estat dels millors guanyadors,
sí.
Oppenheimer. També la llista de nominats, no, doncs, potser estava Greta Gerwig, amb la pel·lícula de Barbie, però sí que considero que hi havia altres opcions bastant bones igual.
Sí.
De fet, nominats també hi estaven, com hem dit, la Greta Gerwig amb Barbie, també teníem el Martin Scorsese per Assassins de la Lluna i la Justine Triet per Anatomia d'una caïda, si us plau, perquè no ha guanyat més Oscars aquesta pel·lícula. En el cas, comencem ara amb el tema de millor actor, millor actriu, millor actor de repartiment, millor actriu de repartiment, millor no sé què.
Millor
tot. Comencem amb una de les que va estar un moment icònic de la nit, la Emma Stone amb la seva aparició, no? De my dress is broken, que se li va trencar el vestit enmig del... De la gala i ja sé, a part, no sé si heu vist també, no sé si has vist tu o algú, el vídeo en el que veiem a la Emma Stone que estava així, ai, jajaja, mira, i de cop s'entera que ha guanyat un Oscar i que li estan dient, Emma Stone, por favor, suba al escenari.
No l'he vist.
I no apareixia, i van a corrents, oh, I win an Oscar, i va pujar a l'escenari, my dress is broken. I si voleu us posarem ara aquí el clip d'àudio.
And the Oscar goes to Emma Stone.
My dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. I'm pretty sure.
I per si algú no l'havia vist, doncs aquell l'heu escoltat. Bueno, aquesta va guanyar Emma Stone a millor actriu principal amb Poor Things, que és una pel·lícula que, per cert, teniu disponible a Disney Plus ja. No Disney Plus, la teniu juntament amb Taylor Swift, The Eras Tour, Taylor's Version, disponible a la plataforma, que a més tenen una oferta de que teniu 3 mesos per 1,99 al mes nous clients majors d'edat residents a Espanya. Sembla una promo, però és que és molt important que ho sapigueu, que teniu una pel·lícula de les més premiades dels Oscars disponible a la plataforma de Disney Plus, Poor Things. D'aquí va Poor Things perquè sí que és veritat que no l'hem comentat molt al programa, perquè s'ha estrenat recentment a cinemes, no? Sí que a festivals s'havia estrenat de... diguem-ne, abans, però aquí a Espanya, a cinemes, doncs s'havia estrenat de manera més tard. Bàsicament, està basada, doncs, en que hi ha un senyor molt, molt dolent, que el que fa és transferir, diguem-ne, el cos d'un bebè a una senyora adulta, en aquest cas és l'Emma Stone, i llavors, clar, ella actua com si fos un bebè, però en el cos d'un adult. És una sèrie molt detinguda i que ha guanyat altres premis que anirem comentant, perquè té una fotografia molt bonica, tots els escenaris, tot és meravellós i és molt, 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 molt bonic. I sincerament jo crec que es mereix els premis que ha guanyat, perquè era de les millors opcions a les pel·lícules dels Oscars. No sé, és una pel·li que jo tinc ganes de veure i que de fet és que no l'he vist abans. De fet, quan fem el resum de les pel·lis que hem vist aquesta setmana, ja us diré que no l'he pogut veure, però sí que està a la meva llista, al meu watchlist de Letterboxd. Sí, llavors, què et sembla? Què et sembla tu, Poor Things, i l'actuació? Jo crec que el millor de Poor Things és l'actuació d'Emma Stone, que és que ho ha fet brutal, i a més no ha guanyat la Emma Stone als Oscars. No ha estat normalment de les més protagonistes, no? I és realment que li han donat, a part del reconeixement per al seu gran treball que ha tingut, reconeixement per a altres pel·lícules que ha fet aquesta mateixa actriu. Llavors, adivineu, qui ha pogut guanyar el premi a millor pel·li, a millor actor? Exacte, el Cillian Murphy. Però diu, ¿quién es este señor? El Cillian Murphy és el protagonista d'Oppenheimer, sí. El que fa d'Oppenheimer, i ha guanyat. Què comentar? Oppenheimer, doncs fa molt bé d'Oppenheimer? No ho sé, no l'he conegut en persona, el senyor Oppenheimer. Llavors, sí que és veritat que fa una molt bona actuació, clava el personatge, però... segueixo dient que hi havia millors personatges nominats a... o sigui, millors actors nominats a millor actor, i no crec que el Cillian Murphy... No crec que Oppenheimer tingui tots els premis de... O sigui, no crec que Oppenheimer es mereixi tants dels premis que ha rebut.
Potser hi havia coses millors, això sí, però també és un gran actor, en tant.
I saps qui també ha estat millor actor de repartiment? Robert Downey Jr. per Oppenheimer, que en aquest cas doncs crec que està bé, per, no tant perquè, per la pel·li, sinó perquè és una manera de reconèixer el treball del Robert Downey Jr., que ha fet moltíssimes pel·lis, sobretot en Marvel, no? I altres també, i llavors crec que és una manera doncs, de, mira, donem un Oscar, no t'enfades. I això, i a millor actiu de repartiment tenim a la Divine Joy Randolph, que ha fet la pel·lícula de The Holdovers, que la veritat és que a mi em va sorprendre, The Holdovers. sincerament. La seva actuació, doncs, està bé, no? No està bé. A mi crec que sí que em sembla molt bé que sigui la guanyadora d'aquesta categoria, perquè... A veure, és que em agrada la història, és bastant entretinguda. És bastant llargueta, això sí, dura crec que 2 hores i mitja o així.
Sí,
bueno. Està bastant bé, i... però sí, i a més és una pel·lícula estrangera, diguem-ne, i es va estrenar fa poc aquí a Espanya, que és quan jo la vaig anar a veure, al gener, a inicis de gener. Bueno, i en tema de guió adaptat, ha estat American Fiction, el guanyador, dirigida per Kurt Jefferson, que va ser qui d'adaptar el guió d'aquesta pel·li, i, atenció, sisplau, redoble de tambores, el guanyador amb millor guió original ha estat...
Arthur Harari
i Justin Trier per
Anatomia d'una caiguda.
Que, per cert, bueno, m'ho guardo per després, el tema d'Anatomia d'una caiguda, perquè potser ho estareu flipant ara, hi ha molta gent però de què van a dir, sisplau, esperem-nos més endavant amb Anatomia d'una caiguda, perquè hi ha una cosa que m'agradaria comentar-vos. Bueno, si sembla, anem a passar ja a lo que, diguem-ne, no són tant al millor actor, millor guió, millor no sé què, sinó que anem a entrar potser a la part més oblidada dels Oscars, no? Perquè segur que quan heu llegit les notícies, doncs heu entrat i heu vist quines eren aquestes llistes. Dedicarem potser no tant de temps, però sí que volíem donar un reconeixement a totes les categories que han estat nombrades als Oscars, començant per la millor cançó, que jo crec que aquesta et va agradar a tu, la cançó.
Sí.
Digue'ls la tupista.
What was I made for, de Barbie, de Billie Eilish.
Que, si voleu, l'escoltem, aquesta cançó.
Sí.
Que surt a la pel·lícula de Barbie i és original per aquesta pel·li, per la Billie Eilish. I used to float, now I just fall. Aquesta cançó surt a la pel·lícula de Barbie a l'escena final, en la que ens, bàsicament, diguem-ne, aquí hi ha dues grans reflexions a la pel·li de Barbie, no? A una part més feminista i una altra en la que ens parla més a la nina de Barbie. Aquesta cançó representa molt bé aquella escena en la que ens fa plantejar-nos per què hem estat creats, no? What was I made for? Per què he estat creat jo? Quin és el meu sentit de la vida, no? Una gran reflexió, i jo crec que aquesta sí que és la categoria que s'ha d'emportar en l'Òscar a millor cançó. I a més, és la Billie Eilish, que és una cantant pop, doncs, a més, que tingui un Òscar ja és una cosa bastant estranya, no? Tenim altres categories minoritàries, si et sembla, les anem comentant.
La millor banda sonora d'Oppenheimer és...
Sí, bueno, la guanyada de la millor banda sonora ha estat Oppenheimer. De fet, el compositor és el Ludwig Göransson, que ha fet algunes de les cançons més icòniques que potser segur heu conegut més. I no sé, la cançó és més com una cançó que s'ha composat, no?
Sí.
Per la pel·lícula, i l'altra és més com una banda sonora de... una orquestra, que són 40 minuts d'una orquestra. No tinc res a comentar en contra.
Jo tampoc, està bé. I bueno, el millor so que ha estat guanyadora Jonathan Glazer?
Sí, és el compositor de... Bueno, és l'encarregat del so de la pel·lícula de La zona de l'interès, que... A veure, no, quan la vaig veure no em vaig fixar tant en quin so és millor. No? Són categories que no ens posarem a criticar perquè no tenim ni idea de com s'ha d'avaluar un so, com s'ha d'avaluar la fotografia, ni com s'ha d'avaluar l'edició, perquè no tenim ni idea.
Sí, però no és una cosa que...
Apruebo.
I bueno, del millor curtmetratge no animat ha estat guanyador Wes Anderson amb...
The Wonderful Story of Henry Sugar, molt bon curt que heu de veure. Sí. No és animat i és de Wes Anderson, potser hi ha gent que li dona molta ràbia a l'estil Wes Anderson, però és molt interessant la història de Henry Sugar. A mi m'agrada.
Sí.
Recomano que el vegueu si teniu oportunitat.
I on es pot veure?
És complicat veure els curtmetratges aquests. No, però és a dir, està disponible. Però sí que, de fet, els curtmetratges que estan... nominats als Oscars, hi ha un altre que és, si no recordo malament, està per aquí, és el noi Edward is Over, per exemple, també, és un curtmetratge que jo volia veure per comentar i no l'he pogut veure, però és... són difícils d'aconseguir, tot això.
Bueno, continuem mentre busques...
És que no recordo la vaig veure, però...
Bueno, doncs continuem. Bueno, la millor fotografia... Un altre cop.
Ah, mira, la teniu disponible a Netflix. Ah, és que no sabia dir-ho exactament.
Netflix.
La teniu a Netflix i és molt interessant. De fet, segur que us ha sortit algun cop el pòster a Netflix. És molt, molt interessant.
Potser. Sí, bueno, la millor fotografia, com no...
Aquí sí que jo, com a persona no fotògrafa, i que criticaré perquè sí, perquè jo... estem aquí per criticar principalment fotografia, jo crec que se l'hagués emportat Poor Things, perquè sí que és veritat que és que a mi el tiro una cosa, em fa moltíssima ràbia a Oppenheimer quan està tirant la bomba i de cop no, i després ara hi ha un plano sense so i que no es veu ni la bomba. Doncs no, jo crec que el Poor Things, tot el tema de com es veu la càmera i és molt, molt bonic i m'agrada molt més. Ara, opinió, la meva opinió. Si voleu comentar-nos la vostra opinió, ens podeu escriure al número de telèfon al 69438847, com vulgueu.
Bueno, un del millor documental. Ostres, hi ha premi del millor documental.
Sí, millor documental i també millor curtmetratge documental. Són categories. En aquest cas va estar com a millor documental 21 dies a Mariupol. 20 dies a Mariupol, perdoneu. I va ser el guanyador de...
El millor curtmetratge.
És un documental, al final, que pues, bàsicament és, diguem, com una crítica, no? Que parla de doncs, la guerra d'Ucrània...
Sí.
És dur. Us puc dir que és dur i que el teniu a film. No us puc dir més. Si el voleu veure...
Home, si parlo de guerra i això, doncs...
Bueno, és que és dur, però és la realitat.
Sí, la realitat és dura. Bueno, i el millor curtmetratge documental, quin és?
És The Last Repair Shop, que el teniu a Disney+. Així que, si el voleu veure, jo el vaig veure allà, a Disney+.
Ja
no tenim Disney+. No, bueno, doncs el teniu allà, que és guanyador de millor... És una categoria estranya, el curt documental. Bueno, el vaig veure i, bueno, és el que hi ha, eh? És una cosa estranya.
Sí. I, bueno, alguna cosa a comentar?
Que no useu expectatives perquè us les traurà. No sabeu el que esperar.
És... Bueno, la millor edició, en plan...
Sí, edició...
De debò, en sèrie, de... en plan... Tota l'estona, Oppenheimer.
Oppenheimer, millor edició. No sé què ha dit el professional de cinema. Això suposo
ja
que...
Ja que s'apanyin ells, però...
Sí, al igual. I una cosa que sí que em sembla molt lletja és que només hi ha un millor SFX, que no és el mateix SFX que VFX, V-FX.
I això què és?
Què?
Què és SFX?
Ah, no Special sé. Effects, i l'altre és el Visual Effects. Efectes especials és tot això que és un efecte pràctic, i l'efecte visual és tot allò que es fa amb ordinador. Llavors, clar, que ho estan agrupant tot a una categoria. Bueno,
del millor SFX és...
Godzilla Minus One, clarament, perquè és una de les pel·lícules que més efectes especials
sí.
té. Llavors, pues, com estan ben fets.
I bueno, la millor pel·li internacional...
Cuidado, aquí, sisplau, compte, ha guanyat UK a Regne Unit amb la pel·lícula que es diu L'Escena d'Interès. Com és que no ha guanyat Espanya, que presentava La Societat de la Nieve?
Ja, en plan, La Societat de la Neu, en plan, la pel·lícula, o sigui, increïble, en plan...
Sí, t'ho dic jo, que jo només vaig a Espanya quan és per Eurovisió o per los Oscars, em va semblar molt ofensiu que a més guanyés Regne Unit, és que... És com si guanya França. No sé, ja... Millor disseny de vestuari. Sisplau, si voleu, us ho demani tot. Millor disseny de vestuari, millor disseny de producció i millor maquillatge i perruqueria se'ls ha portat Poor Things. Regatà. Perquè se'ls mereixia.
Sí.
Maquillatge i perruqueria, no ho sé, no sóc perruquer ni maquillador. Disseny de producció, no sé el que és, sincerament, ho vaig buscar, vaig dir, vaig preparar-ho les
escales.
Segueixo sense saber explicar-te, si tu m'ho preguntes, què és disseny de producció? No sé si explica.
Li preguntaré a la meva mare sobre la perruqueria.
Què opina? Ensenyaré la foto de tots els personatges. El disseny de producció és una cosa molt abstracta.
Sí.
El procés creatiu de planificar i crear l'apariència visual d'una producció audiovisual. O bàsicament...
O sigui, la planificació...
És bàsicament...
De...
Me cae bien. Bàsicament és com el comodín de... No, és que això és un art, és una cosa que... Les sensacions que et dona...
Clar.
La vibra, és una cosa molt nostra de les creacions. Jo pel·li d'animació, que ja he vist que l'has vist per aquí i que aquesta és la que tu em vas dir que veies. Quina és la millor pel·lícula d'animació segons els Oscars 2024?
El Noi i la Garza. Aquesta la vaig voler veure quan es va estrenar, crec que al cinema, però la meva mare em va dir no, jo no veo dibujos. I em vaig sentir molt ofesa, en plan, no són dibuixos. Sí, però no. I és un pel·liculon, en plan, m'agrada molt.
I per últim, millor curtmetratge animat, What is Over, aquest curt que no hem pogut veure perquè no està disponible a cap lloc. De fet, es va projectar a un cinema a Estats Units, juntament amb tots els nominats, però ara no sabem on trobar-lo. Bàsicament tracta d'un homenatge que va sobre la guerra, bàsicament és una crítica a la guerra. A més, utilitzant les cançons, s'ha inspirat en la música de John Lennon i la Yoko Ono, la cançó War is Over. Llavors, això seria del que va aquest homenatge. Sí, aquesta mateixa cançó. Llavors, què t'ha semblat a tu en respectes generals als Oscars 2024?
Algunes coses penso que hi han de millors i en altres doncs estic d'acord, en plan hi ha algunes coses que sí coincideixo i d'altres que penso que hi podria haver guanyat una altra persona o una altra pel·lícula perquè hi han de millors.
Jo crec que ha anat bastant bé. Sí que és veritat que me vaig enterar el dia mateix d'avui són els Oscars i jo, com? Llavors, va ser com, no m'havia enterat ni dels nominats ni d'absolutament res.
Bueno, jo m'he enterat sí vist... per tu. O sigui, no sé què és pitjor.
El que sí que m'he enterat, el que sí que m'has hablat és que hi ha algunes coses doncs, que són una miqueta de col·legueo, de, ai, el Tito Nolan, que vol que li donés un Oscar, un altre. Però principalment bé. Llavors, si us sembla, anem a parlar de tot el tema de que jo es venia guardant, d'anatomia d'una caïda. Llavors, anem a comentar el tema d'anatomia d'una caïda.
T'està agradant el programa? Envia'ns un àudio amb el que tu vulguis al 691-438-847 i et respondrem via WhatsApp.
Bueno, Anatomia d'una caïda, aquesta pel·lícula que ja hem dit que està nominada i, bueno, i guanyadora de molts Oscars. Bueno, realment ha guanyat únicament un. Per si no l'heu vist, perquè és una cosa que em va passar a mi, no la vaig poder anar a veure al cinema, no em cridava l'atenció i descobrir que és molt bona. De què va Anatomia d'una caïda? Anatomia d'una caïda va sobre una senyora que està tranquil·lament a la seva casa, val? Amb el seu fill, està fent una entrevista perquè és escriptora i de cop i volta... La senyora ja amb la sorolló perquè el marit està amb la música a tope, està fent obres al pis de dalt, i la senyora marxa, la de l'entrevista, i llavors es queda ella sola amb el marit i el fill. De fet, el fill no està, la marxa, està fent una volta. Justament, no veus el que passa i veus que el marit ha acabat, caigut des de dalt de tot, al terra, i ha mort, perquè s'ha caigut des d'un casoplón de tres pisos. Per la qual cosa, apareix ella mort i... La pel·lícula no, bueno, va des de bé què ha passat realment, però ho veus des del punt de vista d'un jutge, en què l'estan jutjant, estan presentant totes les proves, les que van a favor d'ella i en contra d'ella, un estudi de, bueno, en el que fan doncs, l'anatomia, literalment l'anatomia d'una caïda, si l'hagués empujat, hagués caigut així, hagués rebotat i fan proves amb ninots. És una pel·lícula molt interessant i que després descobreixes el que realment ha passat, no? I el tema de que ho estiguis veient des d'un jutjat es va desvelant coses, no? Com passa un... hagués passat d'un jutjat, no? De... Pues, és que llavors aquesta senyora li va enviar un WhatsApp que no sé què, llavors estaven enfadats perquè... i és pues, una feinada. Què us dic? Que aquesta pel·lícula guanyadora, recordem, d'un Oscar i nominada a molts més que no ha pogut estar guanyadora. Què passa? Que no està disponible a cap lloc, no està disponible a la plataforma... I llavors, oh, què fem? Està, crec que d'alquilar alguns llocs a 14 euros. Què fem? Què fem? Què fem?
14 euros?
Sí, les pel·lícules noves d'alquiler estan a 14 euros. Què fem? Què fem? Jo vull veure Anatomia d'una caïda. Doncs el que podeu fer és anar al Teatre de la Penny, perquè el Cineclub Hall organitza una visualització d'aquesta mateixa pel·lícula, Anatomia d'una caïda. De fet, les entrades estan molt més barates que si fos un cinema o si la veieu alquiler a la vostra casa. De fet, crec que estan 3 euros de la Penny i menors de 20 anys, si no m'equivoco, o de 15. Les entrades estan molt barates, disponibles, si no són uns 5 euros, crec, i la podeu anar a veure al Teatre de la Penny en versió original subtitulada i podeu gaudir d'aquesta pel·lícula guanyadora un Oscar que és meravellosa i que a mi m'encanta i que espero que l'aneu a veure i que la gaudiu tant com la he gaudit, almenys jo, aquesta gran pel·lícula francesa del Cineclub. Al seu Instagram o a la seva web busqueu Cineclub Hall 2002 i allà teniu tota la informació de les pel·lícules que van mostrant perquè fan altres projeccions Teatre de la Penny. Llavors, ara, si us sembla, anem a parlar una mica com de debat i de diferents coses del cinema i l'actualitat. Al debat. Bueno, no és un debat tampoc. És una mica de comentar certs aspectes. Per exemple, com consumeixes... Vull fer una pregunta a tu, Isabel. Com consumeixes pel·lícules? Isabel, ens hem sentat molt de pel·lícules. Com consumeixes pel·lícules tu?
Per webs legals, en plan HBO, Netflix...
Plataformes de subscripció, no?
Sí.
Va. Per si algú no sap què és una plataforma de subscripció, que és una plataforma de subscripció, és un lloc en el que tu mensual o anualment pagues una subscripció econòmica, o sigui,
legalment,
de diners, pagues una subscripció de diners i tens accés a un títol de pel·lícules que tu no decideixes i que estan allà per català i les pots veure de manera il·limitada normalment durant aquell període de temps en el que tu pagues la subscripció. I això és una, és una manera de visualitzar pel·lícules en l'any 2023. Quines altres maneres hi ha que potser hauríeu de conèixer abans de fer aquest debat? Una altra manera de consumir pel·lícules és comprant-la. Comprant-la ja sigui de manera física, en un DVD, sí. Blu-ray, o inclús he vist en pendrive, mm. És ben actualment.
Però jo crec que el pendrive...
Capats? No... Sí, els DVDs també, si poses un ordinador, yeah, pots, no sí. Pots, però pots accedir, algunes, entre moltíssimes clar. Cometes, a l'arxiu. No pots passar-ho realment. Però...
Clar, algunes maneres en DVD...
Sí, quan ho tens físic és més fàcil piratejar, igualment és un delicte.
Sí.
Això és una manera de comprar-lo, ja sigui de manera física, alguna tenda, hi ha moltes tendes que ho venen en DVD, Blu-ray o CD. Alquilar-ho. Ara ja no crec que hi hagi cap tenda, però abans hi havia el videoclub on tu alquilaves sí, la pel·lícula. Ara no pots alquilar una pel·lícula. No pots alquilar una pel·lícula en físic. Ara l'única manera d'alquilar pel·lícules o de comprar-les també les pots comprar és a través d'altres tendes digitals sí. Les que tu compres la pel·lícula de manera digital.
Com Amazon Prime.
Amazon Prime té també un servei de venda de pel·lícules, Microsoft, mm. Apple... tots tenen la seva plataforma de venda, Google, i allà també pots fer el que vindria a ser un videoclub, però digital, en el que tu tens un cert dia per veure la pel·lícula, i aquí sí que hi ha una altra limitació. Tu, quan alquilaves una pel·li, doncs l'alquilaves, diguem-ne, una setmana, i tu la pel·lícula durant aquesta setmana la podies veure de manera il·limitada. En aquest cas, tu, quan alquiles una pel·lícula, normalment tens 14 dies per veure-la, i un cop la comences, tens 48 o 24 hores per sí. Veure-la. Això sí que és una de les limitacions que ens té. Altra manera de veure les pel·lícules podria ser adquirir-les de manera no legal, que és un delicte.
Pirateo.
Piratejar per una pel·lícula no és una manera legal d'adquirir una pel·lícula, però sí que és una manera de visualitzar pel·lícules l'any 2023.
Manera econòmica il·legal.
És il·legal, recordem, aquesta I no l'has pronunciat molt fort, és una manera il·legal. I és una altra de les maneres. Llavors tenim una subscripció anual a la que anem pagant, una en la que paguem únicament pel que volem, una en la que ho adquirim de manera il·legal, o també, si no, el que podem fer és, ara està sortint molt de moda, el pagar amb anuncis i dades. Què vol dir? Hi ha plataformes com Rakuten o Pluto TV, en la qual hi ha uns certs continguts sí. Que estan de manera gratuïta, en la que tu t'has de registrar per la qual tens les teves dades, has de veure anuncis, un munt d'anuncis per poder veure les pel·lícules, i això és una altra manera de veure-les. No, també, si comencem a tenir anuncis, doncs, si ho donen a un canal de tele, doncs la podem veure i gravar a la pel·lícula al canal. Llavors, aquí entra també el tema de pel·lícules amb anuncis o sense anuncis. Llavors, quins mètodes consideres tu efectius per veure una pel·lícula d'aquests dels que hem comentat, i quins són els que a tu més t'agrada o que t'agradaria consumir?
A què m'agradaria consumir, a què et refereixes? El tipus de...
Tu, quan consumis... O sigui, el tema de subscripció, pagament pel que jo vull, o a pagar gratis, gratis, entre cometes, amb anuncis...
A mi els anuncis, clar, si és gratis, a vegades no m'agraden perquè són com... Estàs ahí amb la pel·li o la sèrie i de repente et piquen... un anunci. Això no m'agrada, però clar, com és un contingut gratuït, ho accepto. I estic d'acord en pagar una mica mensualment o anualment per les pel·lícules, però de vegades aquestes plataformes no tenen el que vull. I pagar per no veure el que vull veure no és plan, no...
Doncs mira, sense saber-ho, m'has dit un altre tema dels apunts del debat.
Epa.
El tema del preu. El preu de les subscripcions clar. I de les pel·lícules.
Ahí está.
Quan, per si algú no sap, una pel·lícula, actualment, comprar-la, recent sortida de cinemes, val uns 12, bueno, uns 13, 15, sí. 18 euros de compra en la que tu pots accedir de manera il·limitada, de manera digital. Físic, val més o menys el mateix, les noves... I un cop ja no són tan famoses el que ja porten el temps de cartel·les, la zona està a 4 euros la dealer
sí.
I a uns 10 euros la compra. El tema subscripcions, doncs cada cop és més comú que no hi hagi plataformes per menys de 9 euros al mes. És a dir, Sky Showtime, yeah. Que és la que valia un 90, ara ja està sobre els 6-8 euros, Disney Plus està sobre els 9 i pujarà, Netflix estia pels 15, Prime... Bueno, Prime és que és un conjunt de subscripcions, per lo qual sí. Hi són 36.
36?
Sí, però abans era 36, crec que l'any, no recordo bé. Ara sé que Prime ha pujat també un muntó. Movistar 14 al mes, també, està per aquí. HBO ara també ha pujat i crec que està a 9 euros també. Llavors, clar, d'euro en euro et va pujant. I no hi ha una plataforma en la qual tinguis tot el que et fa.
Clar, si jo és que tinc una plataforma d'aquestes perquè precisament no hi ha el contingut que avui. Tenim l'HBO, el Prime Video, el Netflix, el Yastel TV...
Bueno, sí, que és el TV Movistar d'aquests...
Sí, en plan, aquest ja vindrà una mica...
Cada cop és més difícil el poder tenir totes les plataformes, perquè anem a fer un càlcul ràpid de quant costaria si es compren de manera individual a cada mes les subscripcions. Hem dit que Disney Plus val actualment uns 8,99 encara que pujarà, Netflix val uns 14,99 encara que depèn del pla, HBO, si no recordo malament, són també 8,99, per la qual cosa ens va pujar bastant el tema. Tenim 8,99 d'HBO per aquí. Després hem dit Sky Showtime val uns 5,99 també. Quines altres plataformes tenim? Movistar, n'he posat Movistar que, o el Jastel, tot això, 14 euros. I el Prime tenim que posar-li aproximadament uns 5 euros al mes. Em sortiria que si volem estar pagant totes les plataformes que no inclouen pel·lícules en sortides de cinema, surten a uns 58 euros al mes, que si ho multipliquem pels 12 mesos de l'any són uns 700 euros únicament en plataformes de streaming, el qual és una burrada, tot aquest preu, no? Posem-li, en l'altre cas, recordem el número, 700 euros és el que costaria totes les plataformes més famoses al mes. Posem-li ara que volem alquilar una pel·lícula que no és realment nova, perquè al final, al cap i a la fi, quantes pel·lícules veu una família o una persona? Anem a posar-li que aquesta persona alquila pel·lícules a 3,99, val? Alquila un total de, anem a posar-li, dos per setmana, un el divendres i un altre el dissabte, el qual seria unes 8 per mes. Sortiria a 32 euros al mes alquilar una pel·lícula a aquestes plataformes digitals, i si multipliquem pels 12 mesos de l'any sortiria a uns 380 euros a l'any en pel·lícules que no són noves.
Clar, al final renta més, però també és que les plataformes també hi ha sèries, cosa que depèn de què no pots
alquilar. Aquí ve la pregunta, val la pena? Sí, que són dades aquí bastant no realistes. Val la pena pagar 400 euros l'any més per tenir sèries i tot això?
Ja, és que és depèn. Per exemple, jo de sèries veig moltes, però si veiés, una al mes, no em plantaria. Però...
Anem a agafar el preu dels 700 euros al mes.
Val.
I anem a posar-li que aquesta persona fictícia va al cinema. Pensem que és una persona individual. Va al cinema. Una entrada al cinema, sento dir-vos que val 10 euros cada entrada al cinema, a no ser que sigueu uns rates com vosaltres i aneu dates concretes a un preu super... No sé què.
O per al matí, que és més...
Posem que li anem a posar aquest preu. Serien uns 820 euros l'any ja, si sumem el preu de les plataformes i una entrada de cinema al mes. Quasi 900 euros l'any que estarien anant únicament a aquest cinema. I anem a posar-li que vull veure alguna cosa que clar, no està la pel·li aquesta que jo vull. Anem a posar-li que a l'any alquiles dos o tres pel·lícules de 15 euros. Aquí ho tindríem. Pujaria ara cada mes als 900 euros. Pràcticament als 890 estaria a l'any. Tot aquest temps.
Un sou d'una persona amb un...
A l'any et gastaries quasi 900 euros en, única i exclusivament, en temes de cinema i sèries. Llavors anem a dividir els 890 euros entre els 12 mesos de nou i tenim que quasi 100 euros al mes van dedicats a les plataformes i al cinema. Que aquí, quan ho veiem, aquí et vull fer la pregunta. Et sembla tant 100 euros per tenir accés il·limitat, pràcticament, a tot el tema de cinemes i sèries i documentals? I et sembla justificat quasi que una de bona part del salari mínim internacional vagi al tema de cinema, a la... Sí, això compta només cinema, perquè després penseu que hi ha teatre, hi ha moltes més coses, jocs, poden servir.
És que, a veure, veient-lo així...
Veient les dades d'aquesta manera.
Sí, veient les dades d'aquesta manera, és que molt, molt car. Però, tenim en compte, hem de tenir en compte que també les persones, els actors i actrius, s'han de guanyar la vida i, clar, d'aquesta manera, doncs, com que reben crèdits. Però, i també els de Netflix, no sé què, hay empleados que necessiten treball. Però, encara així, és que és molt car.
La teva opinió. Val. I ara jo us vull fer una pregunta. Val? Val. He posat una hipotètica perquè aquest me'l van comentar i m'agradaria comentar-lo aquí també perquè m'ha semblat molt interessant. Posa-li, si tu ets una persona que està dedicat tota la teva vida a me compro aquest DVD perquè m'encanta molt, i tens una col·lecció enorme de DVDs i de Blu-rays de pel·lícules en físic.
Sí, mi padre.
I aquella persona lamentablement mor. Si és un ben físic, no? Doncs es repartirà a la família o si no, al testament. Què passa si jo aquests DVDs no els tinc en físic i els he comprat a través de el iTunes, el Microsoft Store, del... Hi ha una herència digital de cinema i de sèries comprades?
Ho dubto molt. Clar, és que això ja...
Hauria d'haver-hi una manera de fer un testament digital amb què fas i una manera de que puguis transferir tot això que tens comprat.
Home, perquè realment no estaria...
Realment és de la teva propietat.
Clar, a fi de comptes he pagat per un accés il·limitat a aquesta pel·lícula. Si moro, doncs que la tingui una altra persona, perquè... herència...
I et diré una altra cosa, també. Si jo tinc una cosa en físic, t'imagines que tinc una pel·li en físic, val? Un DVD. Jo m'asseguro que aquella pel·li la tindré quan em doni la gana. I que no... Ah, s'ha caigut el Netflix. El Prime Video. S'ha caigut el servidor. O ha tancat perquè s'ha entrat... Amazon ha entrat a bancarrota ara mateix i no tenen diners perquè ningú compra per Amazon. Ara tothom va per Temu. I Amazon està en bancarrota. I llavors Amazon no pot mantenir servidors i jo no puc veure la meva pel·li que està al servidor d'Amazon. I jo l'he pagat.
Clar.
O jo tinc el meu DVD i ara ningú una pel·li accepta reproductors de DVDs.
És que, clar, tot era més fàcil quan estava en físic.
Però si jo ara jo tinc un DVD i ara no... Imagina't que ara fan una super tele o el que sigui i que ara està com super de moda i que tothom ho té i clar, ara els VHS no els pots posar. No hi ha entrada de VHS.
Ja, jo és que...
Clar, és tot, tot molt complicat.
És clar, és tot molt complicat.
Jo tinc la meva idea. Jo comparteixo amb tu. Tot en físic és millor perquè si jo tinc en físic jo puc dir, vale, passam-ho al que sé, passam-ho al pendrive. I realment és un delicte,
sí, és un delicte.
Perquè no pots agafar una peli i passar-te un d'esto, lo que no et vindrà a buscar la policia per passar-te un d'esto. No es pots fer. Sí, però si vols guardar la teva col·lecció de pel·lícules en DVD, doncs ningú et vindrà a partir-te.
Clar, saps el que es podria fer amb les digitals?
Sí, les herències digitals. Que
encara que el mòbil no tingui suficient espai de prendre, què? No. Pots gravar la peli, passar la peli a l'ordinador o a un pendrive i ala, igual. Però no és el mateix i encara així és il·legal.
Sí, o sigui, realment sisplau. És il·legal això, però bueno. De fet, els DVDs m'agrada moltíssim com un DVD i surt allà, aquesta pel·lícula com una copia, este va caer un puro, així de gran, no sé què, pel·lícula de l'elèctric, mai us faltava. Doncs això, el tema de l'agència digital jo crec que s'hauria de fer alguna cosa, no sé si existeix actualment una agència digital en la que tu pots passar totes les teves pel·lícules comprades, però crec que s'hauria de fer, si no, en aquest cas. Ah, sí, ens comenten que potser sí que hi ha una herència digital i que estem aquí rajant de tothom.
Però, en plan, tot en físic és més fàcil.
Sí, sí.
Perquè si ho dones a la persona i ja està, perquè ja ho tens tu. No t'has de preocupar de que, ai, se caerà la plataforma o no sé què. No, perquè ja ho tens. I si se trenca, doncs culpa teva. Se t'ha caigut o s'ha trencat, no sé què.
Sí, Apple's iPhone i Apple té una cosa que és heredero digital, que sí, no? El que sí que et fa és que... hereta la teva compte, però no hi ha un paper ni un d'esto que digui aquesta clar. Persona té accés a tota la meva col·lecció de...
Clar, no hi ha un paper oficial.
No hi ha una cosa que digui això és aquesta persona, ara. No sé, en aquest cas. Bueno, però si et sembla, no sé si vols comentar alguna cosa més d'això.
Crec que no.
Doncs, si et sembla, anem a passar a les pel·lis que hem vist aquesta setmana, que jo tinc, bueno, joyites per comentar.
Doncs miro a la que m'he vist, perquè...
Bueno, continuem aquí a Sense Spoiler i en aquest cas anem a parlar de les pel·lícules que hem vist. Jo porto, estic bastant malament, porto només 8 pel·lícules aquest any visualitzades.
Bueno, jo crec que estic pitjor jo.
Portem bàsicament, pràcticament quasi 4 mesos i tenim, i jo tinc 7 pel·lis vistes. Bueno, et puc dir el que vaig veure. Vaig veure una pel·lícula que, si esteu a algú, se li ha passat pel cap, l'ha vist a Prime Video, i ha dit, oh, semblarà molt interessant aquesta pel·lícula, es diu Ricky Stanicky, a Prime Video original, no la veieu perquè és una absoluta cosa molt dolenta, que la idea és molt bona. És una cosa que tothom se'ns ha corregut, però ningú l'ha fet, val? Llavors, està molt bé, i és de, són tres amics que s'inventen a un amic. De, ah, no, això ho ha fet el Ricky. Que tu et dius que ho ha fet el Ricky i dius, no, el Ricky l'ha prendido fuego. I dius, buah, sí, el Ricky és un nombre tope de chungo. I llavors això tu creus, no? Però, bàsicament són d'aquests amics que s'inventa la història. I dius, ah, molt bé, està bé, és original. El problema és quan portes 40 minuts de la peli i ja s'han fundit la idea principal. I llavors ja estan... Perquè el trailer et surt ja que contacten a un actor que és l'ara, que va ser... és un... És un actor famós, que llavors no cola bastant. Bueno, contracten a un actor per fer-se passar per l'amic. Llavors, clar, és com que comença i portes 40 minuts de les 2 hores que dura la peli i ja s'ha enfundit tot l'argument principal i comença a ser superdolenta, amb humor superdolent. És molt dolenta, sisplau, no la veieu.
Vale.
Ja ho veig jo perquè no ho veieu. I després vaig tornar a veure La Sociedad de la Nieve. La tornadora, perquè... sí. Estava enfadat amb els Oscars i vaig dir, bueno, la torno a veure i sí. I també vaig tornar a veure Anatomy of a Fall. Com a dato. I si la voleu veure, jo em dic la data en la que la podeu veure. I vaig tornar també a veure Wonka, que...
Ah, oh, Wonka!
Sí, Umpa, Lumpa. Que la teniu a HBO, llavors la vaig veure allà, en anglès. Les cançons m'agraden més. Tot rima. I tu, Isabel, que tema pel·lícules...
Jo és que pel·lícules és que sóc més de sèries. Llavors et diré les sèries perquè pel·lícules...
Val.
Que m'he vist gaire. Doncs m'he començat de vuelta a Sam Dalry, vale? I, bueno, molt bona la sèrie, és un K-drama, la recomano. Va d'una fotògrafa doncs, que és de l'isla de Jeju, es va a Seul, passa una cosa i ha de tornar a Jeju i bueno, de moment estem aquí. També estic veient Mi Adorable Demonio, My Demon, per la Victòria, que alguna vegada ja ha vingut a Sense Spoiler, perquè hem fet un tracte. Ja es veu Vincenzo, la meva sèrie, en plan, el meu drama, vamos... 100 de 100, i jo em veig My Demon. També La Paradoja de l'Assassino, uah, tremenda, és un K-drama, tots són K-drames. I tracta doncs d'un assassí que mata la gent i per alguna casualitat les proves desapareixen. I ell sempre es queda lliure, llavors va matant i ja encara estic per allà. També m'estic veient, aún así, un altre K-drama que estic veient amb la Victòria, que Red Flag, en plan... bueno, també la recomano, però... que Red Flag. També em vaig veure... Estrapar el Longboardi.
Ah.
Fixa-t'hi! Tremenda. Com molt real. En plan, sí. Em va agradar. Una animació molt bona. No és un K-drama.
M'acabo de recordar una pel·li que no tenia apuntada, que vaig veure, i és quina? Que és molt dolenta, perquè t'ho has dit tan real. I vaig veure Càmera que fa la pel·lícula, que és una altra... pel·lícula horrible, a més espanyola, que el personatge és un cunyau, però ho fa tan bé l'actor, perquè crec que l'actor és un cunyau també, no sé, molt dolenta, no té la trama, o sigui, se la inventa completament, videojuegos, no sé què. És molt dolenta la pel·lícula. No la veieu, sisplau. No la veieu. És un aviso. Això sí que és un red flag.
Apuntada, para no vermela. Bueno, y ahora, mientras veía Netflix, veient quines sèries m'estic veient, el Pau em va mirar amb una cara, em vaig adonar de que una, no és un k-drama, és com un reality, no sé, però tracta, es diu Habilidad Física 100, que tracta de persones esportistes, en plan una de YouTube que hace, creo que yoga o pilates, un militar, un no sé què, uah, increïble, que doncs s'enfrenten habilitats a veure qui guanya, i va, estrenaran la segona temporada i em fa molta il·lusió perquè hi ha nois i noies i són, uah, increïbles, tenen, uah, quina, oh, sí, m'encanta. O sigui, estan muy fuertes, o sea, m'encanta. Oh, vale. I bueno, això és tot.
Sí, ai, també. Que és la segona setmana que porto jo sense Jo Mai Mai perquè va acabar de manera super traumàtica i super horrible. 3Cat, poseu la pasta per la segona temporada, hi ha uns altres 3 milionets d'euros que poseu. Si us plau, mireu-vos Jo Mai Mai disponible a 3Cat també. Més l'últim episodi perquè és molt dur, ho passareu molt malament. I jo crec que no tenim res a comentar, ens veiem la setmana que ve parlant de pel·lícules dels anys 80. Aquí us he fet un pedazo d'aviso i de spoiler del que parlarem la setmana que ve. Us avisarem més per Instagram si voleu tenir més dades.
Sí.
Adeu, adeu.
Adeu.